Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Darrere la creació d'un joc de taula hi ha l'elaboració de la història, dels personatges, de la dinàmica de les normes, i tot això ho pensen persones que es dediquen a aquesta tasca. A Sant Cugat, precisament, en tenim un, l'Eugeni Castaño. Mestre de professió, en la seva faceta de creador de jocs de taula, n'ha ideat més de 50 i n'ha publicat una vintena. Pel que fa al seu procés creatiu, Castaño desvetlla que trobar la inspiració, les vivències quotidianes, ja sigui a l'escola, a casa o fins i tot en històries i contes.
No cada joc sorgeix pròpiament amb un objectiu. Clar, és un producte que es va creant, es va generant mica en mica, i aleshores, fins que no està acabat, ben bé, no saps cap on anirà a parar. Però sí que és cert que la majoria de jocs, doncs bé, doncs ja quan ja el tens a mitges i vas desenvolupant-lo i vas posant en pràctica, no, aquest joc, i el vas convertint en altres persones, doncs ja veus una mica cap on vols que hi vagin.
L'objectiu principal del joc per a Castaño ha de ser la diversió, però subratlla que a través d'aquesta es poden desenvolupar habilitats com la presa de decisions, la resolució de problemes, la paciència o la capacitat d'adaptació. El projecte Viva, impulsat per l'Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial, ha estat distingit amb el Premi Talent 2024 en la categoria de transferència de coneixement. El reconeixement posa en valor la capacitat del projecte de generar sinergies entre empreses, institucions i emprenedors, promovent iniciatives innovadores amb un alt impacte en el territori. L'Associació Escoles Privades Independents de Catalunya, de la qual formen part 6 centres privats de Sant Cugat, ha criticat que el govern deixi novament fora del val escolar els alumnes dels centres privats. L'entitat ha exigit a l'executiu que posi fi a aquesta, diuen, discriminació sistemàtica, i ha reivindicat que l'impacte de l'increment de costos també afecta les famílies d'aquests alumnes. La Fiscalia ha arxivat la denúncia per malversació contra el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga. El Ministeri Públic no veu indicis que els pagaments que va fer amb la targeta de crèdit del Parlament fossin irregulars. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a la pista del Granollers B. Els santcugatencs són líders amb 47 punts, 6 més que els granollerins, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria a falta de 3 jornades perquè acabi la competició. Si guanyen, els santcugatencs assoliran el segon títol de Lliga consecutiu.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 10 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana avui amb Roser Ezequiel, Ferran de Juan i Eduard Fatjane. I afegirem una mica d'actualitat esportiva per conèixer els detalls del torneig adaptat que organitza el Mirasol Baco, i després de les notícies de les 11 potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. La Kate Capó ens explicarà com ens hem de cuidar si estem embarassades i un cop hem parit. I afegirem una mica d'arts escèniques per parlar de la dansa dins l'espai de la xarxa de centres culturals polivalents, i per acabar ens ocuparem de les tribus i la cançó amb la col·laboració del Conservatori Municipal de Música. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música. Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les dificultats que tenen cada vegada més empreses per trobar personal qualificat, fins al punt d'haver d'aturar projectes o fins i tot abaixar la persiana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Ha canviat amb els anys la manera que entenem d'entendre la feina i els interessos que hi ha per part de les generacions que són més joves, que són les que han de decidir al final, no? Cap a quina vocació, cap a quina feina faran per dedicar-se al llarg de la vida? Heu vist moltíssim al llarg de les últimes dècades un canvi?
Moltíssim. Jo sí.
Costa't, Roser.
Acosto més o menys. Sí, i tant, jo veig que... Mira, jo parlava amb el meu home, precisament, que manca molta gent professional de segons quines feines. Ell té treballadors que són, col·loquen tela asfàltica, i és una feina que es veu que és laboriosa i no troba personal. Li ve de fora, ser mexicans. Vull dir, una cosa, i que diu això, me'n parlava l'altre dia el fuster, també. Va anar a fer una cosa al fuster, diu, no, ja no arreglem res, no hi ha gent que sàpiga fer de fuster. Ara muntem tot coses noves. Cuines, tot nou. Perdona, dic, abans, l'han vist tampoc. Vull dir, amb això sí que jo, ja tinc uns anys, ho he notat, que dic, bueno, sap per què? Perquè ha desaparegut l'aprenent. L'aprenent no ha anat seguint, és el meu pare, eh? Per el que estic veient. I, francament, en molts, molts, molts negocis, sí que sé que jo, que han tancat, per manca de professió.
De relleu generacional, no? Després parlarem d'aquesta figura de l'aprenent, perquè justament és una de les reivindicacions que tenen alguns sectors, perquè si bé a partir dels 16 anys ja es pot treballar en algunes feines, doncs no és fins més endavant quan es poden exercir com totes les competències. Eduard, quina radiografia ens faries tu?
Jo vull començar, per exemple, amb això de l'aprenent, perquè és fonamental. Fonamental. Jo tenia un amic que va estar molt ben treballant a Alemanya i... per una empresa que... Bueno, no cal dir l'empresa, no cal fer publicitat. La qüestió és que em deia que estava en una població d'uns 100.000 habitants, com és ara aquest Sant Cugat, i en el diari local cada setmana sortia una notícia de quins eren els aprenents que havien començat a treballar en segons quines empreses. O sigui, ho manifestaven com una notícia interessant, important, i per tant donaven molt suport al fet de que hi hagués l'aprenent, que en definitiva era l'hereu, seria l'hereu després, no de l'empresa, sinó l'hereu de la feina. I aquesta importància que es donava a l'aprenent, avui en dia té un problema molt greu, jo parlo d'empreses petites, evidentment, perquè hi ha una gran diferència entre la gran empresa i l'empresa mitjana, i sobretot la petita. La petita, què vol dir? Doncs 4, 5, 6 treballadors, 10 treballadors com a màxim.
Perquè són moltes de les empreses de Catalunya, aquesta petita i mitjana empresa.
Aquest tipus de pràctiques que es fan a partir dels suïs de formació professional, aquest tipus de pràctiques estan molt mal considerades des del punt de vista econòmic per part de l'empresa. O sigui, l'empresa, teòricament, rep algú a qui li ha d'ensenyar, en conseqüència ha de fer un esforç perquè s'integri dintre de la feina que es fa amb aquesta empresa, la que sigui, sigui fusteria, sigui electricista, lampista, el que sigui. I aleshores resulta que aquesta feina que fa, aquesta dedicació que fa amb aquest noi, amb aquesta noia, perquè pugui aprendre això, després està poc compensat. I, per tant, per una empresa petita és difícil, si no té després la compensació, per la part econòmica, que no li costi diners, i, per altra part, que aquest aprenentatge que ha fet després li serveixi perquè aquesta persona s'integri a l'empresa.
per tenir planter.
Exacte. I això és una dificultat que va creixent cada vegada més, i a més es dona una altra circumstància, i és que, per desgràcia, això és una mania meva, de fa molts anys, hi ha aquestes grans empreses, per exemple, amb mobles. O sigui, jo estic enfadat amb Ikea, enfadat total, perquè allò és la degradació absoluta del comprador, la degradació absoluta del client, la degradació absoluta del comerç. Total. O sigui, tu vas a un lloc que està tot teòricament preparat perquè t'ho emportis, tu has de muntar tu, tu has de muntar tu, o tu has de fer muntar per algú que ja està esperant a la fora d'Ikea que li diguis que vagi a muntar aquella cosa que aquella empresa no ha muntat. Aquests que ho fan, generalment, són gent que venen de fora, són immigrants, que a més a més estan en unes condicions de treball no oficials, etc, etc, etc. I, per tant, vol dir que això, aquest problema que existeix i que és real, s'ha convertit en cada vegada més crònic perquè no hi ha, no es planteja de veritat una solució que hauria de venir de les lleis de l'administració pública i que tenen que ajudar, insisteixo, les petites i mitjanes empreses.
Ferran, comparteixes diagnòstic,
sí,
és exagerat...
Sí, la veritat que la repercussió de tot això és la manca de professionals. Vull dir, no s'està donant un bon servei en cap lloc. Vull dir, el no tenim professionals i el servei és molt dolent. Jo parlo personalment, parlo que conec més, que és la restauració, i et dones compte. Vull dir, avui dia tu te'n vas a un restaurant i professionals de la restauració no n'hi han. Vull dir, o són xavalets que agafes perquè estan estudiant i necessiten guanyar-se uns diners, o són gent que han vingut de fora i la via que han tingut és agafar dintre de la restauració. Vull dir que el problema per mi és el servei que et dona qualsevol cosa, siguin fusters, restaurants, no hi ha professionals. I la manca de professionals, jo crec que la repercussió és aquesta, que el servei...
Però la manca ja ve arrel del que dèiem, perquè no hi ha l'aprenent. Mm-hmm. El que va pujant per després, el que deia, continuar.
En el cas de l'hostaleria, que potser no està tant en aquest sector més lligat a la construcció, que apuntaven els gremis, sí que és veritat que també des del sector s'apunta que no hi ha aquesta professionalitat que potser hi havia anys enrere. No sé si creieu també que va lligada una mica a la precarització que ofereixen en alguns sectors de l'hostaleria de salaris en els treballadors. És a dir, si voleu un servei de 10, a canvi d'un salari de menys 20, bé, doncs potser aquí parlem-ne, també.
Però jo crec també que és perquè no se li pot pagar, per dir-ho d'una manera, amb un noi que diu que no té mínim coneixement de cambrer com un professional. Clar, si aquell professional és professional, sí que el sou ha de ser 40.
Entrevistaven l'altre dia el responsable ara del Via Veneto i explicava doncs, que els seus cambrers tenien un salari més que digne, diguéssim. Potser una cosa a vegades també va acompanyada...
Com a professional té un sí.
Amb l'altre, en aquest sector i en tots.
Sí, si comparem, per exemple, l'hostaleria amb altres sectors, sí que hi ha una diferència. Vull dir, jo me'n recordo que un any vaig posar... Necessitava jo, amb el restaurant que ara porten els meus fills, jo necessitava gent, i van posar un anunci. Et venia gent d'aquí i quan li deies que tenien que treballar dissabtes i diumenges, et deien que ells se'n anaven o al paro o se'n anaven a la construcció, que dissabte i diumenge tenen festa i cobraven més. Clar, l'hostaleria el problema que té és que quan més treballes és el cap de setmana, que és quan la gent fa festa. Llavors, clar, si comparem sous de l'hostaleria amb la construcció, sí que hi ha una gran diferència, no?
I les condicions, no? Que també la gent cada vegada busca més una conciliació, el model de societat que tenim.
Tu has apuntat una cosa, Ferran, molt important, i és aquesta del temps. O sigui, en aquest moment, no en aquest moment, sinó ja fa anys, va haver-hi un salt de moltíssima gent que va passar a la construcció abans del 2008, estem parlant de quan hi havia aquella pujada tan brutal que es va produir en 8 o 10 anys, perquè els sous que es guanyava de la construcció eren, vaja, disparats, inclús, no? I molta gent que havia començat... Havia inclús hagut molta gent, molts nois i noies, sobretot nois en aquell moment, van deixar els estudis perquè anaven a treballar i guanyaven molts diners. El tema està sempre en el mateix, o sigui, la valoració que es fa al tema de la preparació, la valoració que es fa al tema de... Si una persona, un professional, en aquest cas de la restauració, Arriba a cobrar, si treballa bastantes hores, i més això que dius tu, el divendres, dissabte i diumenge, divendres a la nit, dissabte i diumenge. I resulta que arriba a guanyar, no supera els 1.200 euros, o 1.300 euros, què fa? O sigui, com viu? Clar. O sigui, el problema és tant que en un moment determinat, històricament, es considera que tothom ha de passar per la universitat. Tots els pares volen que els seus fills estudien a la universitat, facin carrera.
Quan ho dataríeu, aquest fenomen? Perquè en parlàvem a la redacció abans de començar la tertúlia i els explicava el tema que teníem, no? I la percepció era aquesta que diu l'Eduard. És que sembla que si... Jo recordo els meus pares, que si els teus fills no van a la universitat i no tenen estudis, és com si no hagués anat bé, no? Uh-huh. I va haver una percepció, no sé si som els fills de la generació dels 60...
Bueno, amb la meva època era molt discriminatori. El que s'anava a fer formació professional a l'escola industrial en contra del que seguia una carrera universitària, te'l miraves una mica...
Sí, ja en aquell moment...
Parlo de la meva època, uh-huh. Jo crec que això sí que ha canviat una mica. Però continua havent aquesta percepció de que el que no fa estudis universitaris és...
Això va créixer a partir de l'any 70-75. Créixer, vull dir, No havia començat. Perquè a la universitat, a l'any 60, la universitat era una minoria. Fou una minoria d'una minoria.
Per unes poques famílies benestants.
Exactament. Uh-huh. I després això va anar canviant. Però el tema no és aquest, el tema és... inclús aquells que fan una carrera universitària, medicina, en aquests moments, per què marxen tants a fora? Perquè tampoc cobren aquí el que haurien de cobrar.
Home, són els famosos miliauristes, eh? Estudis una carrera o no estudis, estàs als mil i pico, eh?
Clar. Aleshores vol dir que el tipus...
Carrer, quan hi ha més que amb nois en carrer que jo, sí, també és ben trist. Si analitzem fredament, és ben trist. Que has fet una carrera o uns estudis i que cobris menys que un altre que no l'ha fet... Aquí falla alguna
cosa. Sí,
sí.
Bueno, cada feina no té la seva valoració. De fet, a vegades sorprèn, no?, que és això, que potser ens entestem com a societat en valorar aquestes feines que requereixen d'uns estudis universitaris, que al final la inquietud i l'emprenentatge a la vida no és només durant 4 anys a la universitat, i socialment es dona menys valor a l'ofici, no?, però després, quan tu veus els salaris, carai, quan ens ve l'empesta a casa o el fuster i ens arriba la factura, penses, hosti, que bé que es guanya la, que bé que es guanya la vida,
però no? Però no ens equivoquem, eh? No ens equivoquem. A veure, la majoria de petits comerciants industrials són autònoms.
Sí, esclar, d'allà han de treure els impostos, eh? Els trimestrals, l'IRPF... S'ha de
treballar molt i molt l'IVA...
Exactament, que vull dir... I a més es dona una altra circumstància que no podem oblidar. La facturació en negre o no?
D'aquí... No, aquí que... hi ha molts còmplices a tot arreu, eh?
Escolta, no.
Des del que l'ofereix al que l'accepta.
D'acord. És que vull dir que hem de si parlem d'alguna cosa determinada, hem de ser francs en comunicar-ho, en dir-ho. O sigui, quan un lampista, un electricista, arriba a casa teva i s'està una hora i et cobra 80 euros, bueno, jo tinc 80. Llavors, la pregunta immediata és, en negre o en blanc?
No tots.
Ara va dir, no tots. Jo, últimament, no gaire.
Segons quin. Això per una banda. I per altra banda, resulta que aquesta persona té un ajudant. I aquest ajudant l'ha donat d'alta, òbviament. I ha pagat, doncs... Llavors, a la fulla de salaris hi ha dos coses que hi ha dos percentatges que s'ha de pagar. Un és la Seguretat Social, l'altre és l'assistència sanitària.
Sí, que tampoc és...
Que tampoc és cap tonteria.
Que no ens creguem... No, home, no.
Però tots volem arribar a la jubilació i tenir la nostra pensió, no? Doncs ens toca pagar els impostos.
Que vull dir que, clar, és una suma d'elements... que jo haig de dir immediatament que, com sempre, està desproporcionada. És a dir, una gran empresa amb 3.000, 4.000, 5.000 treballadors, a l'hora de fer la seva liquidació de beneficis o no, és desproporcionat a el que ha de pagar un autònom que té 2 o 3 treballadors.
Sí,
és desproporcionat.
Sí, és així.
El seu cost és molt més alt proporcionalment. I això fa que molta gent es freni. Això per una banda. Però per l'altra banda hi ha aquest tema del jove. El jove que diu, jo per què haig de dedicar-me, jo per què haig de dedicar-me a una cosa com aquesta si resulta que jo no vull treballar, això que apuntaves tu, Ferran, jo el dic dissabte i diumenge, escolta'm, i si puc treballar 30 hores a la setmana o 25, doncs hi puc sortir, amb això en tinc prou. Per què, a més? Perquè té 30 anys i està a casa dels seus pares. I sí, resulta que no li cal sortir de casa.
No, és que no li calgui. És que és molt difícil, Eduard, sortir de casa amb els peus que hi ha de l'habitatge.
Sí, sí, d'acord.
És que no calgui. És que moltes vegades
no
és possible.
No, però estic fent una fotografia. Estic fent una fotografia d'una realitat. Llavors, aquesta persona jove, en definitiva, el que, en general, el que busca és el mínim esforç perquè la cosa bàsica la té solucionada.
Jo no hi estic d'acord.
No, perdona, escolta, jo tampoc estic d'acord, però jo ho veig, això. O sigui, no veure-ho, no adonar-se'n d'això, no veure-ho, això és un fet. El que passa, com es pot solucionar aquest fet? Com es pot canviar això? Pagant el que s'ha de pagar la gent per poder viure.
Anem a l'origen. No direm de qui és culpa, no? Però per què no hi ha un interès per part de les generacions més joves a l'hora de decidir quin futur professional trien a dedicar-se a aquest tipus d'ofici? És perquè no hi ha valor social en aquests oficis? És perquè potser en el moment en què des de l'escola, des de l'institut, et posen l'oferta d'estudis postobligatoris, no se'ls dona valor o no s'expliquen prou? És perquè hi ha poca oferta? És perquè no hi ha interès?
Jo crec que els pares aquí també tenim part de culpa. A tot pare ens agrada més veure el teu fill amb americana i amb un despatxet que no amb un mono de treball. Vull dir, jo ho veig per als amics nostres. A casa no s'ha inculcat que el seu fill sigui lampista o sigui paleta. Tots anem a que, si pot ser, que vagi a la universitat i pugui estar ben col·locat. Vull dir, jo crec que socialment continua havent una...
Una mica entre els dos, entre casa i el...
I la societat.
Sí, la societat, les dues coses. Que ja, des del baix, des dels col·legis, que ja una mica motivant-los de mica en mica, i a casa i al col·legi, jo crec que tindria un altre concepte, el jovent.
Per tant, s'haurien de canviar els plans d'estudi o aquestes, quan es fan les sortides, no?, al Saló de l'Ensenyament. Aquest cap de setmana n'hem tingut una aquí a la ciutat. Bueno, oferir també formació professional.
Jo crec que ara, dir, als col·legis i instituts no es fa pràctica de res. Vull dir, no sé si els ensenya als xavals a aprendre un ofici a les escoles ni als instituts.
I hi ha molt jovent que faria això, perquè jo veig coses, programes a la tele, un punt de jovent que diu, no, mira, estudiar no m'agrada, però sí que m'agrada molt, tipus, que fan maquetes i coses d'aquestes, coi, pues, centra't en això, no sé, però no té mitjans, no tenen mitjans.
De fet, no tothom li deu agradar estar-se assegut 8 dies, no? 8 hores al dia... No.
I tancats en un lloc, almenys, en un despatx.
De fet, els cicles de formació professional que hi ha relacionats amb els oficis, com la fusteria o la soldadura, per exemple, que hi ha una manca de soldadors terrible en aquest país, no s'omplen, tot i que, repetim, les perspectives laborals són bones. És a dir, si jo decideixo anar a la universitat i, posem el cas, estudiar periodisme, el meu futur professional és més dubtós, per entendre'ns, de dedicar-me a allò que jo he estudiat, que si vaig a un cicle formatiu d'aquestes característiques, perquè hi ha manca d'aquests professionals. Què falla? Què és el que falla?
Sí, el sistema.
Jo crec que continua sent la societat i el sistema. Els xavals no es veuen amb un soplete fent de soldadors. Diuen, jo tinc que estar amb un soplete.
A més, jo crec que un dels enemics, és una opinió, però entre cometes, només, quan va començar a sortir la famosa l'atur, al jovent això li fa molt mal. Ho he sentit molt, Ah, ja m'han dit per treballar al puesto. Bueno, hi aniré 4 dies, no just, per després cobrar l'atur.
Però per cobrar l'atur, no ho sé, perquè no hi he estat mai, però crec que requereix...
Haver
cotitzat un temps i haver tingut feina.
Això ho he sentit jo al ferrocarril. Que amb el jovent, que va a una hora puntual va ple, sents els comentaris, diu, no, m'han quedat a tal puesto, diu, però estaré el just per després cobrar l'atur, estaré un temps sense fer res, i tornem-hi. Això, quin futur li espera aquest jovent així?
Després, la gent jove, els anys sabàtics també els hi agrada molt, eh? Avui dia. Jo trobo que...
Aquesta frase és molt sovint.
No, no, jo que agafaré un any sabàtic.
Sí, que tens tota la vida per treballar.
A la meva època, sí, suposo que deu ser això.
Nosaltres sabíem el que era. Jo no havia sentit ma vida,
jo. Jo no ho sabia. I ara, cada moment, et diuen, no, no, jo vull anar a viatjar i farem un any sabàtic.
No podem anar a viatjar cap manera.
No tothom s'ho pot permetre, tampoc.
A vegades dir-ho...
Avui dia, viatjar per 4 euros pots fer-ho, eh?
Si vols estar, si vols estar un any fora, ja però, només els bitllets...
Jo l'altre dia parlava amb la Tortuga amb les amigues, que fem sempre un dia a la setmana fem partida, ho parlàvem de que venia alguna cosa del jovent que parlava. Diu, és que poder la culpa és nostra, ja. Nosaltres, que ja els hem donat tot als nostres i ells s'han donat tots els seus. Anem creant una generació de mal en pitjor, per dir-ho d'alguna manera, no? I a nosaltres és que ens manquessin tant, però hi ha allà el desig de dir, bueno, que no li falti això, que no li falti jo. I estan creant petits monstruos amb el sentit de que si no ho tingui això, no som ningú.
De la cultura de l'esforç?
Exacte, al mínim. Al mínim, ja amb el sistema aquest del mando. Ja ni aixecar-se com abans veuríem la tele. Aquí, a la persiana, aquí, i tot és això. No, creiem inútils. Perdona. O no?
Sí, sí.
Ara m'estic escoltant i quasi m'estic escoltant jo mateix. Però clar, jo tinc una edat ja...
Oh, jo també.
Tant,
no. Jo toco 70 anys, que faig 70.
Bueno, ja et guanyo, et guanyo per 15, només. Escolta... Sí,
jolín, no, molt bé.
Escolta, no. El que passa que, efectivament... que a mi em sap greu, perquè... Bueno, jo tinc nets, com és natural, que estan... El més jove té 20 anys.
Ai, si et senten, Eduard, parlant així de la joventut.
Sí, no, si em parlo amb ells, tranquil·lament, cap problema. Però és que és veritat, és que jo entenc perfectament segons quin tipus de reacció, perquè una persona que ha nascut en unes condicions físiques i intel·lectuals doncs determinada, es fa molt més difícil que tingui aquella convicció de l'obligació de posar-se a treballar en un moment determinat, de guanyar els seus diners per col·laborar amb la casa.
Ui, cosa
que abans era un fet. O sigui, el que començava a treballar quan jo era jove, quan jo era petit, jo vaig començar a treballar als 14 anys. Als 14. Quan començava a treballar, el primer que es feia és que el que guanyaves anava directament als teus pares.
Això ho havia sentit, ja.
És a dir, no, pas. A la meva mare...
Que administrava
l'economia familiar.
Els diners interns de la casa, no els diners externs de les sortides. Sinó...
Perquè inclús, perdona, valoraves ni que foren, m'invento, 10 pessetes, en aquella època, que t'agradaves quan te donava, que te la valoraves moltíssim, aquells diners teus. Clar. Molt.
Clar, no, i això ara... jo entenc que l'evolució, la creació de segons quin tipus de comportament està molt lligat amb aquest tipus de funcionament familiar. És lògic que sigui així. Família, si és que hi ha família, perquè hi ha un altre aspecte també molt important. El tema de família s'ha trencat.
Ha canviat el model familiar.
Ha canviat el model.
I de societat.
No? Aquell conte del pami està tan maco d'un nen que arriba a casa, un nen de 10 anys que arriba a casa, i diu, papa, mama, diu, us heu de separar? Ah. Però escolta, nen, però si estem molt bé junts. Estem perfectament junts, perquè ens hem de separar. O és que jo, de la classe, són l'únic que els seus pares no estan separats. Bueno, vull dir...
Hem arribat.
No, com ho vam dir, home, sóc l'estrany.
Bueno,
ha canviat
tot, mare. No.
Algunes coses per bé, eh?
Sí, jo reconec també això, que em poso bastant el dia, però reconec que s'han perdut uns valors, que és una pena que després no es valori, malgrat tinguis una pila de coses, i és igual, això, si tu has tenint aquella pila, tu portes una branca i si juga amb la branca i té aquella pila de joguines...
Tornar al fons de la qüestió, i és, per què un jove i una jove, tenint en compte, en aquest moment, hi ha un tipus d'oficis que els fan dones que abans no els feien. Uh-huh. Això em sembla fabulós.
També,
o sigui,
també.
El fet que aquesta dona... Però també hi ha un altre aspecte després que s'afegeix. Quan aquesta dona està fent un tipus d'ofici determinat, ha d'anar molt en compte si queda embarassada o no. Aquest és un altre problema, molt greu.
Són 9 mesos, més la baixa... que ara els homes ja tenen les 16 setmanes
però,
igual...
Que els però
llavors, per exemple, hi ha la possibilitat de dir aquesta persona no m'interessa perquè estarà un temps segur. I no sap que potser aquell home que sí que li interessa també se'n va de baixa.
Per això hi ha les lleis, no? Per equiparar aquestes situacions i que l'empresari o l'empresària no faci les trampes. Heu parlat des del principi de la figura de l'aprenent. Hi ha un model en educació que es diu la formació dual, que és aquells estudiants de determinats cursos fan una estada en empresa. De fet, en aquesta casa formem part d'un programa de formació dual amb una companya que tenim durant la temporada, en aquest cas la productora audiovisual, que també és un ofici, el de ser... De fet, el periodisme és un ofici, més que una carrera fent de càmera, realització. Això també existeix en fusteria, existeix en soldadura... Creieu que és una via per acompanyar una mica tot això que vindria a ser més la pràctica, tot i que en la formació professional, evidentment, hi ha més pràctica que teoria, acompanyar-ho ja amb una estada a l'empresa, que és al final on s'aprèn l'ofici, no? Hi ha la universitat, hi ha l'escola, però on s'aprèn a treballar...
La pràctica, tot
és a l'empresa, no?
Sí.
Impulsar això seria positiu per recuperar aquests oficis, però després l'Eduard, aquí és que esteu pessimistes avui de mala manera, deia, clar, però això és una càrrega, perquè s'ha de pagar, evidentment, això és una càrrega per les petites i mitjanes empreses que potser no es poden permetre pagar aquesta quantitat a aquest estudiant i, a més, dedicar-li un temps, perquè aquella persona, evidentment, està aprenent. Fa feina, però està aprenent. Això funciona? No funciona? S'ha d'impulsar? És una inversió de futur?
Sí, és una inversió de futur.
Segur. Sí, però jo estic amb l'Eduard. La petita empresa, això no s'ho pot permetre.
Però
no pots agafar una persona, pagar-li per ensenyar-li.
Però l'han d'ajudar. Per això dic
però és un pagament simbòlic.
Una altra cosa és que vingui unes ajudes de la Generalitat o de l'Estat.
Això hauria de ser-hi, també, clar.
Ara, si tens que pagar tu una petita empresa de 3 treballadors, ja em diràs tu si...
Hi ha un altre compromís que es podria prendre, que és que l'empresa que acceptés el fet d'ensenyar amb algú un ofici determinat tingués a la vegada la seguretat que aquesta persona podia... O sigui, obligatòriament s'havia de quedar a treballar en aquesta empresa un nombre determinat de temps. Per exemple, aquesta persona que jo li ensenyo, que em costa un any ensenyar-li, aquesta persona m'ha de tornar, com a mínim, 2 anys continuant treballant amb mi.
També seria una bona
perquè opció. Perquè tingués la compensació...
Sí, si li pagues perquè se'n vagi després, al cap d'un any...
I el mal ram de la perruqueria...
Hi ha empreses que ho fan. Sí. Em ve al cap el meu germà, que és enginyer electrònic. Ell va entrar a treballar a una empresa que li va fer una formació en programació. Li pagaven més aviat una misèria durant aquest temps, era remunerat però li pagaven poc, però després tenia el compromís d'haver d'estar un contracte 2 anys amb aquesta empresa i, si no, havia de retornar aquell import que havia costat aquesta formació. La fórmula existeix. No sé si en el món dels oficis també
no
hi és, o seria aplicable.
Això, però jo no trobo malament això.
Hauria d'existir. Sí. Precisament això que deia abans al principi, que l'empresa petita, sobretot la mitjana, s'havia de... no de compensar, no,
facilitar,
però sí d'equilibrar, no? Exactament, perquè si no, aquesta empresa no li interessa. O sigui, quin sentit té que hagi de fer aquest tipus d'acte, entre cometes, social? Home, s'hauria de compensar que ho faci. El que passa que llavors resulta que això es fa molt difícil. Clar,
és en benefici del sector, en tot cas, no?
Sí,
si fas aquesta formació a nous professionals, el sector es dotarà de persones més capacitades i
que
més formades.
Bé, que hi dia bé.
Després hi ha una altra qüestió. Hauríem de crear estudis que s'adaptessin a l'oferta laboral que tenim al territori? És a dir, si ens manquen soldadors, paletes, fusters, cambrers... Hem de mirar que la formació sigui en aquesta línia per nodrir el teixit empresarial d'aquests oficis? Vull dir, fixar-nos més en quines mancances tenim per ofertar aquests estudis, o anem per lliure...
No. Això seria ideal.
Exacte,
una altra cosa és que jo ho veig complicat de poder fer-ho, però seria l'ideal, clar, que els estudis...
Una mica més relació, no?
Entre... Sí, que els estudis anessin a la manca d'oficis que hi ha, no?, de qualsevol altre...
Però sembla mentida que això els polítics no toquin aquest punt concret, veient el panorama que hi ha, que tothom... A nivell, el que més queixen és el de restauració. Jo m'empipo moltíssim quan anem a segons quin puesto. I és, primera, hi ha el de l'idioma. Ja t'he dit d'entrada, me puedes hablar en español. Això ja és... No són professionals. Vens a treballar aquí amb més interès de parlar-ho. Però... Vull dir, en aquest sentit, I o això que no t'entén, els hi dius, és que no te serveixen.
És que els que avui dia han agafat l'hostaleria són gent de fora, eh?
Tot?
Persones d'aquí no volen a treballar a hostaleria, vull dir, ho poden doncs agafar això. Els que venen de fora, que necessiten treballar, i els hi és igual treballar dissabtes i diumenges, i llavors et trobes pues, que tots són gent de fora.
Però llavors i... si has d'anar a bons restaurants o de nivell,
de fet,
allà sí que hi ha nanos que surten d'aquests...
I si aquí a sobre afegeixes el tema de l'habitatge, vull dir, hi ha llocs que no poden obrir o tenen que tancar restaurants perquè la gent no pot anar a treballar perquè no hi ha llocs per on...
Passa a Balears, passa a Canàries...
No és el problema, però, per exemple, la Cerdanya o les Illes tenen un gran problema als restaurants que, si volen agafar gent, on els col·loquen. Vull dir, no hi ha pisos de lloguer.
Sí, és veritat, perquè a Girona...
I els preus, per exemple, de la Cerdanya són inviables per un treballador de restaurant.
Si tenen... Però hi ha gent una mica llesta, si tenen problemes... que té això, ja té la part, deixa una part.
Una infraestructura per als treballadors.
Sí, una infraestructura o...
Però clar, no tothom, qualsevol restaurant.
Però m'ha arribat l'atenció, està bé, però clar, no tothom pot fer.
Per això. Han tingut que tancar molts per manca de personal que no poden venir. És que no poden...
Ara apuntaves, Ferran, que molta part dels treballadors d'aquest sector són persones migrades. Aquí sobre una altra qüestió, que és... Si no tenim personal qualificat a casa nostra per ocupar aquests llocs de treball i l'ocupen persones migrades, perquè si no ja ens en podíem oblidar de molts serveis que tenim, la llei també s'ha d'adaptar per ser més flexible perquè aquestes persones puguin regularitzar la seva situació i treballar amb una seguretat jurídica, laboral i econòmica?
Sí
perquè clar. Si no, ens anem a l'economia submergida.
Total.
Sí. Mm-hmm. Bueno, està bastant vigilat, eh?
Sí?
De veritat, sí. Hostaleria està molt vigilat. Vull dir, aquí no parem de tenir inspeccions.
Sí?
De
sanitat. No ho sabia.
Sí, de sanitat, de mirar els empleats, vull dir...
Oh, però jo pensava que era un sector que...
No.
Passàvem de puntetes, entre cometes,
no?
Però si no... Ui, no tenia coneixement, sí. D'això.
Escolteu-me, passen 7 minuts ja de 2:15 del matí... Us he vist molt pessimistes, ja us ho diré.
El dia no acompanya.
Sí. No acompanya el dia i no veig molta fe en la joventut. El proper dia posaré aquí algú jove que us foti una mica de canya.
Saps què passa?
Que a mesura
que et fas gran, les coses són més negatives, també és veritat. L'optimisme va desapareixent i és la realitat, és el dia a dia, no? Ja ben bé, què esperes?
Ferran, Eduard, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bon dia, encara que sigui una mica gris, ja comença a fer més bona temperatura i va millor per sortir a passejar. Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Mm. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El pròxim 19 d'abril, el CFU Mirasol organitzarà la primera edició del Torneig Mirasol per a futbolistes amb discapacitat intel·lectual, amb la participació de 15 equips d'arreu de Catalunya. Aquesta jornada, que tindrà lloc al camp municipal de Mirasol, no només serà una festa de l'esport, sinó també una celebració de la inclusió, de la igualtat d'oportunitats i l'empoderament a través de l'activitat física. Per parlar d'aquesta iniciativa, ens acompanyen el Ferran Felius, comissionat per a persones amb discapacitat de l'Ajuntament, l'Albert Foz, vicepresident i responsable de l'àrea esportiva del Mirasol, i la Gisela Codina, directora del projecte, coordinadora i també entrenadora del club. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Albert, Gisela,
Què va ser el que us va motivar a organitzar aquesta primera edició d'aquest torneig de futbol adaptat?
Bé, doncs, des de l'any 2019, que tenim nosaltres un equip de diversitat funcional, bueno, que juntament amb Fundació Catalònia, vam començar aquesta activitat. Nosaltres apostem bastant i força per tot el que és tema inclusió, i llavors vam veure una oportunitat de donar a aquesta gent, doncs, una activitat esportiva, no? Bueno, vam iniciar aquesta activitat, nosaltres estem molt engrescats en això, i a partir d'aquí ens va venir la Gisela, coordinadora del club, i ens va fer una proposta bueno, de tirar endavant un torneig, no? Un torneig de diversitat funcional. I a partir d'aquí nosaltres, evidentment, vam entomar el tema, i aquí estem.
Gisela, d'on va néixer aquesta inquietud, no? Ara explicava l'Albert, des del 2019 teniu aquest equip de la mà de Catalònia, i com tu penses que cal anar un pas més enllà, no?, i fer aquest primer torneig?
Sí, doncs pues mira, sempre he pensat què podem fer perquè puguin gaudir d'una bona experiència, i vaig pensar, anem a fer un torneig, jo sempre ho dic, a lo grande, perquè jo volia una festa inclusiva, volia 15 equips, 200 i pico jugadors, també són persones que crec que mereixen una oportunitat, i des del club mai hem fet un torneig ni a cap equip, llavors crec que era una manera diferent de poder gaudir de la Setmana Santa, i això, hi farem un torneig que hi haurà animacions, espectacles, tallers, o sigui, que serà una jornada molt, molt agradable per ells.
Després parlarem de tot el que acompanyarà aquest torneig, que és més que futbol, no? Tot i que el futbol serà el plat principal del menú. Ferran, quina importància té per l'Ajuntament de Sant Cugat la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments esportius, que són inclusius, com a aquesta primera edició? Esperem que n'hi hagi més, sí, d'aquest torneig de futbol adaptat.
Segur que hi haurà més. Bé, per nosaltres des de fa 2 anys que el comissionat va començar, la idea era impulsar l'esport inclusiu i l'esport adaptat, i està clar que el missatge que els hi he transmès als clubs i que he parlat personalment amb ells, ho estan fent. Vull dir, aquest any s'han fet moltes activitats amb esport adaptat, cada vegada hi ha més seccions i més equips i més clubs.
La penya blaugrana, per exemple,
la
també,
oi? La penya blaugrana amb el tema de futbol també, ja també porten uns anys, i uns altres esports, no només el futbol. I per nosaltres, jo personalment els vull felicitar, també van venir a l'Ajuntament a presentar-ho a la regidora, a l'alcalde i a mi, i personalment els hi van felicitar perquè té molt mèrit. Primer, perquè és un esforç terrible el que han fet per fer això. Després és Dissabte Sant, vull dir que no és un dissabte qualsevol, és un dia complicat, on la gent està de vacances, on la gent... I finalment això demostra la necessitat i la voluntat de famílies, entitats, de que quan s'organitzen coses d'aquest tipus, sigui la data que sigui, la necessitat impulsa a participar i a veure quins equips. També el que van fer a la Penya Blaugrana amb un dimecres al dematí, que sabem que és molt difícil, també eren 8 equips, eren 120 persones. O sigui, això vol dir que hi ha una necessitat, i per tant seguim apostant per aquest esport inclusiu i adaptat a l'Ajuntament.
Com doneu un cop de mà des de l'Ajuntament, Ferran, i des del comissionat que tu t'ocupes per ajudar, no?, a aquestes entitats a organitzar tornejos d'aquestes característiques? Perquè ara ho deies... La moguda
és grossa.
La Gisela deia lo grande, no? Però
la moguda és grossa, no? Evidentment, el camp i tota la seva logística que comporta. I per altra banda, el fet de donar veus, com ara avui, que els ajudem a que això sigui, amb xarxes, directament l'Ajuntament també ha fet publicacions amb el tema del seu torneig, I bueno, a nivell logístic, no?, que quan va venir la Gisela, que no la coneixia personalment, vas dir, carai, quin perduaris, no?, per dir d'alguna manera, de dir, pues vinga, endavant. Però sí, és cert que nosaltres estem a sobre. El dia 19 estarem amb ells per durant unes hores amb ells per recolzar-los. Inclús l'alcalde també ha confirmat la seva assistència, i és lògic que tinguem que recolzar això, no?
Gisela, Albert, ve al cap aquesta moguda, us poseu a treballar, tireu endavant. Quins objectius es planteja el club realitzant aquest esdeveniment?
No, bueno, com a club, el que hem volgut és ja dic, la proposta que ens va fer la Gisela és dir, pues, bueno, per què no donar visibilitat a tota aquesta situació, no? I vull dir que nosaltres hi creiem, vamos, totalment, no? Sí que en principi vam dir que, pues, bueno, que té un cost, evidentment. Vam intentar, de primeres, pues, mínimament que s'aportés alguna cosa per les entitats o pels clubs que venen. Això ho feia inviable totalment, vull dir, no hi havia aquesta disposició, i al final hem assumit el cost, vull dir, és totalment gratuït per les persones que venen, no? I sí que és cert que, evidentment, que tenim la col·laboració de totes les persones que han estat al voltant del club o que han vist la notícia i tal, i han col·laborat, vull dir, hi ha donacions d'empreses, de particulars, anònims, vull dir que, bueno, al final, bueno, estem ahir a cobrir el pressupost que hem tingut, no?
Parlem una mica de calendari i horaris, i això que ens explicava Gisela, més enllà del futbol, què hi haurà en aquesta jornada? Què podem veure? Quins horaris teniu? Perquè més enllà d'aquests 15 equips, és una festa també oberta a la ciutadania, és a dir, tothom pot venir a gaudir del futbol i de les activitats que heu programat?
Sí, volem que vingui la màxima gent possible. I la idea és començar a les 9:30 amb els partits fins a les 7 de la tarda. Vull dir que hi haurà també una pausa per dinar, però que la cosa és que són persones que no poden estar 12 hores ficades dins d'un camp, llavors per això donem activitats externes, i alhora que quan no tinguin partits poden anar al Casal del Mirasol, que hi haurà un escenari, amb taules també, i gent que anirà com a animadora. Llavors pues, podran gaudir de fer tallers o d'animacions i al final fer una activitat extra perquè no hagin d'estar en el camp esperant a l'hora de jugar.
Es fa pesat, eh?
Una mica.
Quina resposta heu rebut de la part d'aquests equips participants, no? Ara ho dèiem, són 15. Déu-n'hi-do, ha sigut fàcil trobar-los? De seguida vau trobar allò, mans en l'aire, jo vull participar, i com ha anat?
No, jo t'explico, o sigui, jo soc coordinadora del club i tinc un grup de WhatsApp amb 300 persones responsables, vaig escriure un per un perquè era molt difícil, també estar al MIC, que és el torneig internacional,
sí,
que
és
el mateix dia, o sigui que els clubs grans, Espanyol, Barça, pues, no podien assistir per això, però que em van dir que els agradaria la idea de participar. I ha costat molt, però perquè primer el torneig, com ha dit l'Albert, feien pagar res per cobrir el càtering, perquè al final som un club sense ànim de lucre, i no sortia, perquè al final són jugadors pues, que molts no tenen famílies, altres desestructurades, altres pues, els diners que tinguin l'han d'invertir en teràpies, o sigui, viuen situacions molt difícils, i ens van dir que s'havien de pagar un cost pues, que no
es podia assumir.
No, que no podien venir. Llavors vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa. Llavors vam començar a moure'ns, a buscar patrocinadors, a donar voltes per Mirasol, per Sant Cugat, buscant gent, buscant... Bueno, ara vam tenir un incident que ens van entrar a robar el club. Llavors se'n van endur una part dels diners, i ara les famílies del Mirasol, també des d'aquí els hi vull agrair, que s'han volcat més en la causa i ens estan també col·laborant molt més. Llavors, bueno, ara ja estan sortint els números en aquest sentit, però ha costat molt tancar això i que la gent pogués venir. També un hàndicap, com ha dit el Ferran, era Setmana Santa, i clar, era molt difícil perquè molts monitors estan fora, no treballen. O sigui, ha sigut molt complicat, però teníem l'objectiu d'arribar als 15 equips, que em van dir, bueno, si són 5, doncs són 5. Però jo, supercabezota...
T'has entestat, eh?
Sí.
En comptes d'aquests 15.
Sí, i fins que no ho he aconseguit, doncs no he parat. I fins aquí.
Ara ho explicaves, que heu tingut tots aquests entrebancs. Encara hi és a temps, la gent que vulgui col·laborar, doncs, per fer més assumible, no?, la qüestió econòmica d'organitzar un torneig amb 15 equips i que sigui a cost zero per als participants. Si alguna empresa a títol personal, alguna entitat vol col·laborar, com ho pot fer?
Bueno, això l'Albert ho explicarà millor, però sí que hem obert una plataforma digital que està al link al nostre Instagram, que es diu Torneig Mirasol, i des d'allà poden fer l'aportació, i també per a empreses pues, també els hi fem el paper, el justificant.
Se'ls hi fa el conveni que hi hagi en l'empresa, que han fet, ells també poden desgravar-s'ho, diguem, com a empresa, no?
Mira, ara que estem en període de declaració de la renda, eh?
Els hi fem un document conforme hem fet un conveni amb ells i en quina aportació han fet.
Bueno, doncs una crida, no?
A tothom que vulgui participar,
entenc que serà benvingut. I dels jugadors, els entrenadors, les famílies del club, com s'han implicat en aquesta... en aquesta organització del torneig. No sé si també necessiteu mans el dia del torneig, que us puguin donar un cop de mà en la gestió.
Bueno, al final tota ajuda és necessària i qualsevol persona que pugui aportar de manera que sigui és superbenvinguda. Sí que és veritat que de moment tirem amb els entrenadors del club, que vindran com a voluntaris, i també hi ha famílies del club que m'han dit: escolta, si necessites qualsevol cosa, o sigui, ara hem de tancar, a veure quantes persones necessitem per fer cada tasca, perquè al final és això, que també els hi donem el càtering, bueno, samarretes, bueno, hi haurà un punt d'informació també perquè puguin saber quan juguen, els hi donarem un dossier, o sigui, al final per logística necessitem gent que bueno, que si volen col·laborar són benvinguts.
Quins equips, ara ho dèiem, d'arreu del territori, es preveu una afluència entre 400 i 500 persones. Quins són els principals reptes d'organitzar un torneig d'aquestes característiques?
Bueno, al final arribar el més lluny possible, o sigui, donar molta visibilitat i que puguin gaudir d'una experiència, pues... bueno...
Top!
Que, sí, eh? Sí, no trobava la paraula, però sí, que vull que també es donin a conèixer el Mirasol, el Sant Cugat, i que també, òbviament, vindran jugadors del club per veure el torneig, o sigui que també és una manera de donar-li visibilitat des de ben petits als nens del club.
Quina és la part més gratificant d'organitzar un torneig d'aquestes característiques? Perquè ara veiem tot l'esforç que hi ha al darrere, tota la feinada, per una entitat com el CFU Mirasol, no? Però entenc que hi ha una part també gratificant d'organitzar un torneig així.
Bé, jo penso que la part gratificant, tal com he dit al principi, és la part social, no? Vull dir, més que l'esport del futbol en si, vull dir que sí que és l'element que ens porta en això, no? Jo, per mi, el més gratificant que hi ha és veure els jugadors i jugadores, vull dir, el dia com el disfruten, no? Vull dir, per mi és el màxim.
Ferran, no sé si des del consistori s'està treballant també en altres propostes, en altres iniciatives per promoure aquesta inclusió de persones amb diversitat funcional en l'àmbit esportiu.
Bé, com t'he dit al principi, nosaltres seguim impulsant i seguim animant els clubs a que les seccions adaptades continuïn. Hi ha projectes de futur que, bueno, que s'estan treballant i encara no podem avançar. Però és evident que l'esport inclusiu i adaptat amb aquesta ciutat ha crescut moltíssim i és d'agrair, no? Per altra banda, el que dèieu ara, no? Jo penso que els valors que els imposeu vosaltres amb aquest torneig, l'Albert deia, és que clar, les cares, veure les cares de felicitat, vull dir, quan acaben un partit, ha guanyat o ha perdut, no és la importància, sinó que tots s'abracen, tots són companys, i al final el més important és la medalla, no? que els hi poseu a tots, i que el torneig, el que són els trofeixos, tots són iguals, i aquell dia de convivència, promoure aquests valors socials, que per un dia sencer d'esport, perquè per ells juguen al partit. I també remarcar que és molt difícil moure aquesta gent, perquè la majoria són gent que viuen a llars, que viuen a centres, i per tant un partit que comença potser a les 9 de matí, perquè clar, és un horari bastant ampli, vull dir, ells venen de Torelló, venen del Maresme, venen de llocs, han de sortir molt d'hora, i la logística dintre de les fundacions...
Hi ha un esforç, per part de molta gent.
I agrair sobretot als monitors que els acompanyen, no? que és Setmana Santa, és un dia complicat, però que... I vull felicitar-los a aquests professionals que dia a dia estan amb els nois i noies i que torno a dir, vull dir que no és fàcil, durant el dia passaran moltes coses, moltes boniques, poden passar coses improvisades, que aquestes persones són totalment imprevisibles, però penso que l'equip que organitza, i que per part nostra, torno a dir, vull dir que ja ho anireu veient els propers mesos, la idea és de fer moltes més coses, i bueno, aquí a la casa també aposteu amb aquests premis que doneu amb l'esport inclusiu.
I tant, sabeu que sempre ens teniu com aliats, ja sigui per donar visibilitat, per fer conèixer, i per tot el que calgui. Gisela, Albert, Ferran, esperem que sigui el primer, que no sigui l'últim, que hi hagi un segon. Gisela, potser tu acabaràs ja molt cansada, però segur que anirà molt bé aquest torneig el dia 19. Tothom convidat a acostar-s'hi, a col·laborar-hi, a donar un cop de mà amb una donació o cadascú amb el que pugui. Moltíssimes gràcies per venir al Metge Públic de Sant Cugat a explicar-nos-ho. Esperem tornar-nos a veure més endavant per parlar de la segona edició. Moltes gràcies.
Segur que sí. Gràcies.